I per parlar de cinema, que sempre ho fem en aquest Cinema Paradís, com sempre hi trobem a Jordi Horno. Jordi, bon dia, bona hora i bon any.
Molt bé, un any més, obrim les portes del Cinema Paradís. Molt bon any a tu i a tots els nostres oïdors.
En Jordi, que és l'últim que acomiadem i també és l'últim que li diguem bon any com tornem a començar.
No, perquè, exacte, exacte.
No, perquè toca així.
Sí, sí, perquè toca així, però, en fi, jo tinc un dubte.
Vinga.
Quin dia és l'últim dia que s'ha de dir bon any?
Clar, depèn de com veus la gent.
Evidentment, però si hi ha una persona...
Que no la veus, veus el mes de març, no li pots pas dir...
No li pots pas dir bon any.
Clar.
Però no, no.
No sé, no està establert,
posem
no?
Posem una data mitjana, 15 de gener...
Sí, més o menys queda bé el 15 de gener.
Encara, bueno, o sigui, que podríem dir que fins al 15 de gener s'ha de dir bon any?
Sí, podríem dir, podem deixar-ho aquí, si et sembla bé, podem deixar-ho aquí.
Podríem dir... Jo entenc que és una setmana de cortesia, no?
Sí, sí.
Si posem el nostre exemple, que durant la setmana han anat entrant tots els col·laboradors, clar, jo sóc el que desitjo bon any quan ja fa... molts dies que l'any ha començat. Però és una pregunta que jo sempre m'he fet. Que diu que avui dia hi ha normes de cortesia per tot?
Sí, sembla
doncs,
que sí.
Quina norma de cortesia seria l'adequada per dir no, fins quan s'ha de desitjar bon any?
De moment no està establerta aquesta, veus?
Oh, que sapiguem.
Que sapiguem.
Ja sé, avui dia que hi ha de tot per tot.
No hem vist cap manual que ens ho digui.
Exacte.
Cap. El manual de buenas costumbres, doncs hauríem de dir. T'haig de fer una pregunta... I perquè, bueno, m'estava mirant aquests dies, que tens més temps, tot el que tinc, doncs en tenia molt més, d'una pel·lícula per Netflix, que també la fan a Netflix, que es diu Six Underground, que és de Ryan Reynolds com a protagonista. Aquesta pel·lícula va d'un grup d'aquests de mercenaris que estan a disposició del que els contracti.
O sigui, Six Underground... Sí. Que sis és d'aquests de les forces especials?
És un grup de... No, no tenen res a veure. Alguns sí que havien estat a l'exèrcit i tot això. Es diuen sis perquè inclús amb ells es diuen no es diuen pel nom. Inclús ells no es coneixen ni com es diuen. En Ryan Reynolds, que és el que va davant, és l'1. Després n'hi ha un altre que és el 2, n'hi ha el 3 i tot això. Però comença la pel·lícula a Florència amb una persecució que fan en plan bèstia. Que allà hi peta tot, que entren a dintre un museu i es comencen a carregar, i veuen allà una estàtua, penso que és de Miguel Ángel,
el museu de l'acadèmia,
i li diu, no, esta no, esquiva-la amb el cotxe. Jo penso, com poden fer això? Com han pogut fer? Però és que es carreguen allà, gent que va amb vespa se la carreguen, es carreguen, cotxes en trenquen, no sé pas cons, i dius, ostres, però com han pogut rodar tot això? A Florència, no.
Que dius que...
Perquè, esclar, surt allà als carrers i ja veus la típica parada de mercat que aquella, la petaran, se la carreguen pel cim, entren a dintre del museu, allà les escales baixen, es carreguen dues o tres estàtues, però dius, ostres, Déu-n'hi-do. I carrers estrets, aquelles que passen amb el cotxe tota pastilla. Sí. Ostres, com es pot arribar a fer això?
Bueno,
però estan 10 minuts així,
com a l'Italian Job, amb la persecució dels minis en els carrers de Roma... En fi, avui dia la tecnologia dona per molt, en el sentit de que te poden fer creure... Aviam, la recreació en estudi obert del que els interessa que sigui molt concret, això ja ho recreen. Tot el demés, bueno, ens van fer creure que Girona tenia mar,
quan ho van
veure a la projecció, doncs tothom va quedar bocabadat i ja sabem tots com ho varen fer.
Pues clar, dius això, però veus aquestes persecucions pel carrer, però pensa que estan 10 minuts perseguint-se uns als altres. Ells els estan perseguint, el cotxe, veus que surt un altre, però aquests cotxes, aquests negres, aquests tot terrenys, que són habituals...
Sí, de l'FBI o de la CIA.
I a tota pastilla, i vinga, i passant per carrers estrets, i baixant escales, i tot això, dic, ostres, Déu-n'hi-do. Si això ho han fet allà...
Allà, no. Igual com les del James Bond que surt a Venècia, sí que hi ha les imatges de Venècia, hi ha les imatges, en aquest cas, de Florència, en el cas d'Italian Job de Roma... I en el cas de les pel·lícules nord-americanes de Washington i tal, que destrueixen la Casa Blanca, que sí, d'acord, però hem d'entendre de que la tecnologia avui dia digitalment ens permet recrear escenaris en els que no hi són, que realment sí que roden en carrers de veritat,
sí,
però,
sí,
però de la mateixa manera que et poden gravar en carrers plens de gent i de cop i volta desapareix tota la gent per art i màgia del digital, doncs aquí també roden en carrers, només queda el que és el vehicle i la persecució, però després resulta que el que és el fons és el lloc on te volen. I, esclar, la barreja entre el croma, la superposició i els cotxes xafats que te donen la impressió de que els estan xafant en aquell moment, però resulta que no. En fi, és que la màgia del cinema, té raó el Mago Pop, la vista te fan veure el que volen.
Exacte. I, esclar, i de cotxes s'encarreguen uns quants, eh? Que dius, Déu-n'hi-do.
Sí, però no, es carreguen carcasses.
Carcasses, ja m'imagino.
És clar, això també, hi ha molt de cartró pedra. Evidentment, quan alguns sí que se'ls carreguen, perquè per això hi ha l'Atrezzo i per això hi ha aquests vehicles que ja estan destinats a aquest tipus de finalitat, per dir-ho d'alguna manera. Però, esclar, tot té un límit i avui dia si poden estalviar en alguna manera per al pressupost, doncs l'estalvien. I la veritat és que l'efecte digital ha servit molt per estalviar en els efectes.
Però és això que t'impressiona.
Ja, esclar. Qui diu El planeta de los simios, les últimes versions, que tot San Francisco era un... I tu identificaves allò que estaves veient, que havia quedat envaït per la jungla i que eren aquells carrers que tu has vist en altres pel·lícules que són carrers d'allà.
Home, la Plaça de Salimers ja t'impressiona la primera pel·lícula, l'Estàtua de la Llibertat, no, allà a la plaja, que us gustos.
Però jo ara parlo d'aquestes últimes entregues.
Sí.
Que no sé si va ser la primera o la segona d'aquestes més recents, en què hi ha un moment en què tot San Francisco està al mig de la selva. I, bueno, llavors també hi ha aquella pel·lícula dels germans Pastor, Els últims dies, que es veu tot Barcelona deserta, amb alguns carrers que estan plens ja de vegetació. I Barcelona ho coneixem tots. I aquells carrers eren identificables, sí, per als que els coneixem. I te van ensenyar que tot estava ple d'aquesta... En fi, que hi ha molt de recurs digital i creïble.
Sí. I avui dia, amb tots els avanços que hi ha, perquè això anys enrere no es podia pas fer tantes... Sí que es feien, en pel·lícules de James Bond.
I la veritat és que tenien molt de mèrit.
Sí.
I ara, si en veus alguna d'aquelles, te'n dones compte de les transparències que es feien, del que semblava que anaven en cotxe, i te'n dones compte que darrere és una projecció. Però, clar, ara ho estem mirant amb uns ulls que han estat educats amb una nova tecnologia, que tot això és imperceptible, i en aquella època els que ho estaven veient també s'ho creien, eh? Més ara que nosaltres fem la comparativa de com ho veiem ara a com es veia abans. La separació de les aigües del Mar Roig per Moisès als 10 manaments, allò ara ho veus i dius, caram, que sí?
Sí, tant.
Però en canvi tothom sortia del cinema a boca vedat quan es veia que les aigües se separaven.
Sí, dius, hòstia, per fer aquesta escena, per fer d'allò, Déu-n'hi-do.
I la carrera des de Ben-Hur,
també,
que gairebé tot era acció real, hi va haver 5 directors d'escena en aquella cursa, només per la cursa. Ara seria molt... la nova Ben-Hur que es va fer ja gairebé tot era digital, en canvi llavors no es podia fer. Per tant, el seu mèrit ja tenien.
Molt bé, doncs això és el que té avui del cine, vull dir, que aquesta màgia del cine, que veus totes aquestes coses i bueno, tots aquests avanços i aquestes pel·lícules, com dic, aquesta que de fet encara no l'he acabat de veure perquè és una pel·lícula de Netflix, i però, ja t'ho dic, passes els 10-15 primers minuts només en persecució, eh? I és el que te xoca, dius, ostres, però és que estan corrent aquí carrers amb un cotxe a tota pastilla per carrers estrets, que esclar, si tu te creus que allò estan rodant allà, dius, que un dia han hagut de quasi de blindar el centre de Florència i que aquí no corri ningú, eh? Perquè ni dolo que...
Esclar, interessa que sigui un lloc molt conegut, que sigui un lloc en què les destrosses encara facin més efecte.
Sí, sí, sí. Però és que n'hi ha, aquí n'hi ha moltes de destrosses.
Evidentment,
eh?
Aquí sí que, aviam, jo em puc intentar creure que m'ho estan fent creure. Ara el que no em puc imaginar és que això sigui real. Més ben dit, jo sempre he dit el mateix. El cinema és imaginació, és fantasia, és màgia, i res és el que sembla.
Exacte. Això sempre és així. Molt bé, doncs, Jordi, comencem l'any, ja un any que vindrà ara, aquests dies, marcat per els premis
sí,
de cinema.
Sí, els Reis ja ens han portat els primers premis. Ens varen portar els Globus d'Or. La nit de Reis varen entregar els Globus d'Or, que jo no recordo que coincidís amb molt temps amb la nit. Segur que sí, perquè són els primers que s'entreguen i sol ser el primer cap de setmana de l'any. Però que coincidís amb la nit de Reis, no. I mira, a més, coincideix de que una... Ja, era Ser una vida en Hollywood, la pel·lícula que va guanyar el premi juntament amb en Tarantino, que és la que més premis va guanyar, se'n va portar 3, però era pel·lícula, guió i actor de repartiment per en Brad Pitt. Però la que sí que realment se'n van portar 2 premis grossos i que apunten a que en els Oscars val la pena tenir-los en compte, és a 1917, sí, pel·lícula que arriba aquesta setmana.
Per
tant, els Reis ens han portat una pel·lícula que va guanyar el Globus d'Or i que ens l'ha portat per l'estrena de la primera setmana, que és unes estrenes normals després de la voràgine de tots aquests dies de festa. Per tant, arriba 1917, una pel·lícula dirigida per Sam Mendes, una pel·lícula a on es fa evident tot això que hem estat comentant dels efectes. Hi ha molt de camp obert, evidentment. Hi ha molt de rodatge en camp obert. Però, clar, evidentment hi ha molt de rodatge també amb efectes, perquè és una pel·lícula. En la pel·lícula hi ha molt de mort, hi ha molta explosió, però la veritat és que a cap dels que apareixen en la pel·lícula a la vida real els hi va passar res. Per tant, una pel·lícula interessantíssima. I ho ha de ser, perquè normalment les pel·lícules bèl·liques, d'acció, no són pel·lícules que tinguin massa predicament per als membres de l'acadèmia. Però és molt diferent pels Globus d'Or, que qui donen els premis són els de l'Associació de la Premsa de Hollywood. Per això dic que això que diuen que és l'avançada dels Oscars, quan està molt cantat, sí. Però en aquest cas, en fi, no reconec que no tingui mèrit, però jo hi poso una mica de dubte a l'hora de que quan siguin els Oscars, director i pel·lícula se l'emportin. Però, de moment, ja té el Globus d'Or a la butxaca i això ja no li treu ningú.
Ja
i aquesta setmana la podeu anar a veure. Recordem, pel·lícula ambientada a l'any 1917, a la Primera Guerra Mundial, quan 2 soldats són encarregats d'enviar un missatge més enllà de les línies enemigues, un missatge que és vital per evitar que hi hagi un massacre entre les tropes aliades. Un repartiment molt extens, com sol passar en aquestes pel·lícules bèl·liques. Tenim una altra pel·lícula que està basada en personatges reals, que no recordo si la vàrem comentar en el seu moment, perquè la distribuïdora l'havia anunciat per abans de festes i ja s'ha estrenat ara. Es tracta de La Guerra de las Corrientes. És aquella pel·lícula sobre aquells personatges com són a l'Edison i en Westinghouse, que es barallaven per veure qui comercialitzava l'energia elèctrica. Va afegir en el mig aquell Nikola Tesla, un altre científic europeu, i en fi, la pel·lícula ens parla d'aquest fet històric, quan en el segle XIX doncs aquests personatges es varen disputar la comercialització de l'enllumenat elèctric. pel·lícula també amb un repartiment també molt conegut, amb en Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult i Tom Holland, que interpreten tota una sèrie de personatges històrics que surten en aquesta pel·lícula. Un altre títol que també arriba aquesta setmana és La Innocència, una pel·lícula que se n'ha parlat molt perquè és una pel·lícula amb participació catalana, que va als Goya, que va als Gaudí, i que doncs, es parla d'aquesta noia de 18 anys que viu en un poble, que té ganes de convertir-se en artista per poder marxar d'aquest poble on hi viu tot, on ha viscut tota la vida. Aquesta noia durant l'estiu bueno, té una relació amb el seu xicot, una relació que manté una mica amagada perquè aquest seu xicot és una mica més gran que ella i no li acaba de convèncer fer-ho massa públic, però quan s'acaba l'estiu tindrà passarà una cosa que li farà replantejar-se molt el seu futur. Amb un repartiment també de cares molt conegudes en el cinema català, sobretot, com són en Sergi López, la Laia Marull i aquesta noia, la Carme Rufat, que és la que interpreta a la protagonista. Cinema francès, no podia faltar.
No, que no falti.
Cinema francès que barreja cinema dins del cinema, El reflejo de Sibyl, és un drama on te planteja com una psicoterapeuta decideix abandonar la seva consulta per dedicar-se a escriure, però quan coneix una jove actriu que passa per un problema personal, doncs ella aprofitarà les vivències d'aquesta jove actriu per inspirar-se en aquesta novel·la que ara vol escriure. Dic que cinema dins del cinema perquè apareixen moltes escenes de rodatge de la pel·lícula on aquesta actriu té precisament els problemes. El cinema espanyol el tenim amb La suite nupcial. La suite nupcial és una pel·lícula dirigida i protagonitzada per Carlos Iglesias, aquest actor que ha fet el trànsit del cinema còmic al cinema dramàtic, però amb aquell toc de comèdia.
El Franco, aquella va ser...
El Franco 14 pesetes.
14 pesetes, i després va fer la continuació d'aquesta pel·lícula.
I bé, me sembla que era el de Chapa, aquell dels dos, els del Gotelé.
Sí. Manos a l'obra.
Manos a l'obra. Sí. Bueno, doncs, és una pel·lícula d'embolics sobre com, doncs, els joves a l'hora de la fidelitat conjugal doncs són bastant lleugers, encara que no seria la seva intenció, però en canvi quan es van fent grans la intenció seria ser lleuger, però el que et costa és aconseguir-ho. Bé, pel·lícula comèdia en tocs dramàtics. Ens anem a Argentina amb El padre de mis hijos. Aquí la protagonista és una dona que ja ha passat dels 30 i que doncs s'ha quedat sense parella i esclar, li arriba el moment en què s'ha de plantejar la pressió sobre el fet de que s'ha de tenir fills perquè si no se't passa l'arròs. Però clar, ha arribat un punt en què al seu voltant hi ha tota una sèrie d'un entorn personal i la seva pregunta és bueno, si me plantejo el fet de tenir un fill amb aquí, perquè amb qui el podia haver tingut i ja no hi tinc relació. És una comèdia d'aquestes argentines, d'aquestes que últimament ens arriben. Jo no la posaria dins del nivell d'altres argentines que han estat molt, molt bé, però també és d'aquelles pel·lícules que es deixen veure i que pots passar-hi l'estona. Arriba una pel·lícula curiosa perquè n'ha parlat molta gent, sobretot pel format i per la manera en què es presenta. És una pel·lícula que ha estat fotografiada en blanc i negre i que, a més, el seu format és quadrat. Aquelles pantalles quadrades que quan veiem les pel·lícules d'en Charlotte i del Gordo i del Flaco...
Negre,
banda i banda, perquè la pel·lícula és... La pantalla és quadrada. Doncs ens arriba amb aquest format.
Carai,
és un, sí,
curiós, eh?
El seu director, doncs... quan es va presentar The Artist, la pel·lícula també estava feta d'aquesta forma, però aquella tenia un sentit perquè ens parlava d'una època del cinema en què el format de quadrat, que se'n deia format americà, doncs era el que feia servir per les pel·lícules. En aquí la pel·lícula ens planteja com dos farers, un de veterà i un de jove, que arriba, que sembla ser que ha arribat per rellevar-lo, doncs es passaran una temporada en aquesta illa perduda a causa d'una tempesta, i per una sèrie d'aconteixements, alguns d'ells misteriosos, doncs la seva convivència passarà per moments força difícils de gestionar. I l'última pel·lícula de la setmana és una pel·lícula d'aquelles que diem que tot el que estàs veient pràcticament no hi ha res de veritat, perquè tot deu ser decorat. Es tracta del Misteri del Dragón. És una pel·lícula a on en el seu repartiment hi trobem l'Arnold Schwarzenegger i en Jackie Chan.
Ostres,
però
dues llegendes.
Dues llegendes, i... Però el protagonista és en Jason Fleming, que interpreta un cartògraf i aventurer britànic, que el tsar de Rússia, Pere el Gran, li encarrega la tasca de cartografiar la zona més oriental de Rússia. Mm-hmm. A partir d'aquí ell iniciarà un viatge ple d'aventures i arribarà fins a la Xina. Bé, la pel·lícula és una pel·lícula familiar, d'aventures, per tant, però esclar, plena de tots aquests efectes que abans parlàvem, en què estic segur que el 90% del rodatge d'aquests actors va ser sobre un fons verd. I fins aquí les estrenes de la primera setmana oficial del 2020.
Perfecte, i ràpidament ja al cinema de Montgrí.
Bueno, doncs a Torroella tenim Jumanji, siguiente nivel, un altre exemple de pel·lícula amb efectes, i que, bé, no és res més que la continuació de Jumanji, Bienvenidos a la jungla. Trobem els mateixos actors que interpreten els personatges, però ara aquests s'han intercanviat perquè el joc ha canviat. Recordem que aquest joc és aquell que no permet que els jugadors abandonin fins que s'acabi. I l'altra pel·lícula és una bona pel·lícula, Puñales por la espalda. És una pel·lícula amb l'estil d'Agatha Christie, amb l'estil d'Alfred Hitchcock, i és que el seu director, en Ryan Johnson, és un gran aficionat en aquests dos personatges, l'escriptora i el director, i es planteja una pel·lícula típica d'aquests plantejaments de història d'Agatha Christie. Un mort, molt sospitosos, i cada un d'ells té els seus motius, i el desenllaç,
el que a vegades menys t'esperes.
Doncs aquesta és la pel·lícula de... l'altra pel·lícula del cinema Montgrí.
Jordi, ho hem deixat aquí, que ja ens mengem temps a l'informatiu, i el que em vulgui saber més ja ho sap demà a les 4 en el programa de cine, i nosaltres hi tornem la setmana que ve.
Molt bé, adeu-siau, bon cap de setmana, bon i fins divendres que ve.
Bé, i us deixem ja aquí amb l'informatiu, que ens portarà la vela, i seguidament amb els esports són amics, amb l'Ivan García. De la meva part, res més. Bon cap de setmana i fins dilluns.